Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Teresa Guardans, autora de Les claus del silenci. Teresa Guardans avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui, més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal? Avui tenim un personatge també de primeríssima fila. Tenim una de les... a part que pertany a una de les famílies més emblemàtiques del país, que és la Teresa Guardans, que és filòloga i doctora en Humanitats, i ens ha fet un llibre sobre el silenci, que segons ella diu que fa molts anys que l'està buscant, i sembla que al final l'ha trobat i l'ha plasmat en un llibre, per si algú ens interessa. Jo penso que l'hauríem de llegir molta gent perquè aniríem més tranquils. I com cada setmana, li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Teresa, com estàs?
Molt bé, gràcies. Gràcies per convidar-me.
Doncs vinga, allà anem. Es va estenent l'interès pel silenci amb les diferents formes de practicar-lo?
Sí, sí, realment sí. I ho veig en totes les edats, tant a nivell d'adults que busquen silenci com també educadors de cara doncs, a les criatures, a les aules, o sigui, sembla que sí.
El ioga m'ha canviat, em deia una neboda. És així, això?
Sí, sí, aquesta neboda em va comentar això i em va servir estar pensant en ella, en aquest sentit. Ella s'adonava que havia començat fent una pràctica així, pensant que simplement es calmava i que mica a mica li va ajudar a veure les coses d'una manera diferent i enfocar la vida d'una manera diferent, amb molta més fundària. I com em parlava i explicava, a mi em va servir molt la conversa amb ella com per poder engegar l'escrit d'aquest llibre pensant en gent com ella que es posen a fer pràctiques de silenci sense saber gaire bé de què va, simplement busquen calma i tranquil·litat, amb tot el dret de buscar-lo, però m'interessava que pogués saber que entendre que el silenci va molt més enllà de la calma, que el silenci és la manera de viure i de treballar amb totes les nostres actituds oberts a la vida i a la realitat.
Yoga Sutra condensa una llarga història de reflexió i pràctica. Què és això?
El Yoga Sutra és un text molt antic de l'Índia, molt antic, vull dir, milers d'anys, si no se sap, bueno, primer va ser passat oralment i finalment són uns aforismes, bueno, és com un petit manual, un petit gran manual de la pràctica del ioga, però entès com s'entenen a l'Índia el ioga, que és la via d'unió amb la vida, amb la realitat, no només com unes pràctiques, uns exercicis físics, sinó tota l'actitud vital que t'uneix a la vida i et fa viure en comunió profunda amb la realitat.
Quan la cognició reté a l'alè, el nostre sentit d'existir es fa anfitrió de la bellesa. Això ho va dir Steiner. És així, això, realment?
És la gran cosa que es descobreix quan un calla, que la vida se't transforma, es veu diferent. Vull dir, ets tu mateix, però les coses les estàs veient molt diferent, amb molt més valor, amb molta més fundària, i això en podem dir bellesa. Tot val, tot és profundament valuós, i això ho descobreixes quan calles.
Tot guarda importància, presència, valor, res és normal. És realment així, això?
En aquesta línia, sí, sí, és això que anava comentant de Steiner, doncs és una mica, veus, el silenci et permet no estar parlant de tu a totes hores i, per tant, començar a descobrir el que valen les coses i el que valen els altres.
Silenciar l'ego, per què?
Precisament és això, perquè l'ego ens és molt útil, és la nostra eina de realment poder resoldre les qüestions, és la nostra estructura psicològica, l'ego ens fa falta, però ens fa confondre la realitat amb resoldre les necessitats de l'ego, amb les nostres pròpies necessitats. Per tant, aquest aprendre a baixar el volum de l'ego és el que ens dona possibilitat de que la nostra capacitat de comprendre i de sentir pugui rebre notícia del que existeix i dels altres.
El problema no és l'ego, sinó confondre la realitat. És així, això?
És això, és exactament així. Sí, ben fet el resum, perquè realment el problema és aquest. El problema no és l'ego, el problema és que confonem la realitat amb la imatge que ens dona el nostre ego de la realitat. I la imatge que ens en dona sempre serà una imatge feta a la mesura de les nostres necessitats. Si podem canviar, callar una miqueta l'ego i baixar-li el volum, aleshores quan la realitat pot dir alguna cosa independentment del que nosaltres busquem o no deixem de buscar.
L'espècie humana, una més en la complexa i infinita trama de la vida, tan malament veus les coses?
Ah, no.
Que gens... veus l'espècie humana com una...
No, al revés. No, gens malament. És adonant-se que l'espècie humana no és... No pot viure sola. És part d'aquesta trama de l'existència. No podem prescindir de vegetació, d'animals, de les estrelles, de l'atmosfera, de tot. No som els reis del mambo. Aquí que puguem viure amb independència de tota la resta de l'existència. Som de la trama de la vida, en formem part i a sobre en som molt responsables.
L'ego acostuma a fer el seu paper, però amb tendència a passar-se. És així, això?
És així. L'ego té el paper de gestionar la vida, passa que al final s'acaba passant perquè situa sempre al centre de tot l'escenari i només mira cap a mi mateixa una i una altra vegada.
El valor d'alguna cosa me'l donarà una mirada que no busqui res, que això sembla un vers.
Pues és això. Mentre jo estigui buscant, el que veig és si aquella persona, aquella cosa, el que sigui, a mi em resulta útil o no em resulta útil. No estic veient el que val en si mateixa.
L'atenció com a eix, de què?
L'atenció és el cultiu de l'atenció, la pràctica de l'atenció atenta és el que ens permetrà escoltar, atendre, rebre notícia de l'altre. Si no, la nostra mirada és una mirada, una mirada molt superficial que només intenta recollir de la realitat allò que necessita. Quan l'atenció aprenem a focalitzar-la, a obrir-la, a atendre de debò el que tenim davant, es converteix en l'eix de la nostra capacitat de comprendre i d'estimar.
Per què treballem? La concentració de l'atenció molt probablement ens produirà un alliberament de l'espai mental. Això pot ser?
Sí, exactament. El nostre espai mental està permanentment ple del que hem fet, el que volem, el que desitgem, el que necessitem, el que farem, el que bla, 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 això, i amb un desordre total perquè cada vegada tenim més i més i més coses. En la mesura en què aconseguim aprendre a concentrar-nos, tot això s'endreça. És com, m'agrada molt la imatge d'un pot d'aigua amb terra, no? Que estem sempre remenant-lo. A la que aturem aquella aigua, que, aleshores la terra baixa cap a baix i l'aigua queda neta. Aleshores, la terra també hi és, però primer podem veure què és el que hi ha, quina és aquella terra, i queda un espai net, que hi pot cabre altres coses.
S'aprèn a mirar mirant?
Sí.
Miro les coses i existeixen. Fernando Pessoa.
Sí.
T'agrada molt aquest senyor?
Sí, m'agrada molt la poesia en general, però Pessoa té alguna obra molt que a mi, bueno, que m'hi sento molt en comunió. Sí.
Què és el que ens podem mirar?
La vida mateixa, tot, tota l'existència, tot, tothom. Qualsevol cosa val una infinitat pel simple fet d'existir.
Hem d'aprendre a utilitzar els ulls i la vida, més tard parles de la vista i el tacte.
Sí,
hem de fer anar tot.
Tot. Tota la nostra percepció en un tot. Quan parlem del mirar, és un mirar que utilitza el cor, la ment i tots els nostres perceptors.
Observació de la ment, quina és?
L'observació de la ment. L'observació de la ment és aquest, aprendre a agafar una certa distància amb allò que està passant a la nostra ment per poder-ho comprendre i poder-ho veure. Si estem tan enganxats en el moviment de la ment i no podem prendre una distància, ens arrossega, ens porta, és com un riu que ens porta sense saber on ens porta. Si nosaltres podem observar el moviment d'aquell riu, podem gestionar el que està visquent la nostra ment. No és la meva ment que em viu, sinó puc realment portar les regnes de la meva ment. I la ment és el cor, vull dir, les dues coses van inseparables.
Podem dir que el valor de l'atenció és el més gran?
No, l'atenció és una eina. L'atenció és una eina necessària desenvolupar l'atenció. Però jo crec que el més gran és aquesta, el que el silenci possibilita. que és aquesta apertura i estimació fonda de tot.
La ment al servei del silenci. Costa molt, això, no?
Sí.
Com s'observa el moviment mental?
Aprenent a no anar-se'n amb cada idea que passa. És una pràctica, és una pràctica. Com qualsevol pràctica es pot realment anar desenvolupant i cada vegada tenir més facilitat per poder-ho viure.
Quin és el tresor amagat pel qual val la pena donar-ho tot?
La saviesa, l'amor profund, això que batega en nosaltres, la profunda gratuïtat que fructifica o es mostra com a saviesa, amor, pau, serenitat, tot allò que és en la nostra fundària, quan no estem visquent en la superfície remoguda de pensaments, desitjos, expectatives. Quan això para és quan podem realment comprendre i viure aquest altre nivell que està bategant al nostre interior.
La prova del nou seria observar si quan diem soc ocupem cada vegada més espai, només ens veiem nosaltres mateixos. És així, això?
Sí, això ho escrivia en relació a les pràctiques de silenci. Quan estem dient si les pràctiques de silenci ens serveixen, no ens serveixen, són pràctiques que ens aparten dels altres o no. Jo crec que si hi ha realment pràctica de silenci, per saber realment si hi ha silenci, la prova del nou és adonar-nos si estem més i més interessats pels altres o no. Si no estem més interessats pels altres, per la vida, pel que ens envolta, no hi ha silenci. Continuem parlant-nos de nosaltres, encara que ens estem parlant de nosaltres fent postures budistes, és igual.
Què és situar-se en la consciència de l'existir?
Doncs això, baixar de nivell, no estar en el nivell superficial del jo, sinó situar-nos en el nivell de la nostra fundària.
Les paraules són valuoses perquè entre la paraula i el significat hi ha un lligam. És realment així, això?
Sí, és clar.
Quan l'acció és el silenci, hem d'anar als cartujos?
No. Precisament en el llibre, en l'apartat i el capítol que parlo de l'acció i aquesta acció que és silenci, la frase aquesta de l'acció és silenci surt del Bhagavad Gita, que és un text de l'Índia, i que és un diàleg que passa en un camp de batalla, en la batalla, i realment és el símbol de la batalla de l'existència, aquesta lluita que tenim per viure, sobreviure i tirar endavant tots plegats.
Qui comprèn que el silenci és acció?
Qui ho intenti, qui ho estima, qui no busca els fruits dels resultats, que són els, remetent-me de nou al Gita, és el consell que dones aquest, dius, no, sempre estaràs actuant, no hi ha mai, per molt que t'apartis, no, amb això no callaràs, amb això no atures l'acció, sempre, encara que et pensis que no estàs actuant, l'única manera de no actuar és no buscar-te tu.
Es tracta de fer espai en nosaltres per deixar d'entrar al món, és realment així, això?
Sí.
Hi ha un llibre del Tao, de la virtut, és el de no deixar fer i no deixar fluir, això sembla ni comer deja, no?
No, és al revés, és que les coses flueixin, perquè així puguin realment ser.
Tao, la paraula significa camí?
Sí.
Hi ha un Tao per cada cosa, pel cel, per un mar, per un marbre, també? Per tot hi ha un
arbre,
Tao?
Per un arbre, per l'arbre, deu ser.
Ho he fet jo malament. Sí. Conèixer l'eternitat se'm fa difícil.
Bueno, i tant.
Però en parles tu a la plana 113, eh?
Sí, això diuen, vull dir que, a veure, si vivim en el moment present, i això hi ha tantes persones que tenen aquesta experiència, que més val prendre-se-la seriosament, però que si realment no estem visquent amb el nostre cap en les expectatives futures, en els records del passat, i ens situem, ens entreguem realment en allò que tenim al davant a cada moment, l'eternitat és en el propi moment. Això és...
Què era el que obstaculitzava el curs de la vida? La felicitat universal?
Això diu el llibre...
Obstaculitza el curs de la vida?
Això és... No, el que obstaculitza el curs de la vida és el nostre jo. És el nostre jo, simplement, que no et deixa fluir realment. És el nostre jo quan el nostre jo l'estem gestionant malament. quan estem deixant que el nostre jo sigui el que porta les regnes i sempre en funció de necessitats, necessitats, necessitats. Quan el nostre jo el controlem nosaltres i simplement l'utilitzem com la funció de l'existència, doncs el nostre jo no té cap problema. Però quan realment agafa les regnes i ens fa girar tota l'atenció només cap a nosaltres mateixos, està ofegant la possibilitat de que la vida flueixi en aquesta capacitat d'amor infinit que té.
Allà on tenim cert, el cert hi som nosaltres. És veritat, això? On tenim sí. la certesa que hi som?
No, no, no. És allà on situem la nostra capacitat de ser. Si l'estem situant en el jo i en la superfície de les necessitats, la nostra vida serà un pur anar darrere de les necessitats. Si el situem en la nostra fundària silenciosa, pacífica, amant, aleshores el nostre ser és allà.
El Bhagavad Gita ha inspirat tanta gent al llarg dels segles. Ara és per preocupar-se, no?, perquè són aquests teos de l'Hare Krishna, no?
No. El Gita és molt anterior al Hare Krishna, era l'obra de capçalera de Gandhi, és l'obra de capçalera de tantíssima gent. És una obra que realment ensenya a viure des del silenci de l'egoisme i només estar actuant sense buscar les pro, sense buscar el fruit de les accions, sense buscar-te tu en les accions.
Les estones de quietud són una activitat i tenen les seves conseqüències, és així això?
Sí.
L'exercici de sentir silencis, quin és?
L'exercici d'estar en actitud de silenci, n'hi ha moltes pràctiques que ho poden estar ajudant i moltes actituds, però bàsicament és tot allò que ajudi a no girar entorn a nosaltres mateixos, tant a nivell del nostre sentir, a nivell de la nostra ment, a nivell de la nostra actuació.
Guanyar lucidesa sobre el que condiciona la nostra actuació i el nostre pensament no és poca cosa, oi?
No, és una gran tasca, un repte, un no sé què més se'n pot dir.
Alimentar l'anhel, això es fa sol, realment, no?
No, però alimentar, no. L'anhel del propi desig egocentrat, aquest sí que es fa sol. En canvi, alimentar l'anhel profund d'estimació i d'interès per tot, aquest no va sol, aquest no va sol. Aquest realment l'hem d'anar animant. L'hem d'explicar que realment val la pena.
Ja. Yeah. D'entrada, una bona cosa serà donar un vot de confiança a les veus de l'experiència. Això ho fem tots, no?
No, quan m'estic referint, quan deia aquesta afirmació, era la veu de l'experiència silenciosa. No ens en donem compte d'aquesta possibilitat de silenci, no la coneixem, no la tenim present, i per tant ens pensem que no existeix, que no és una autèntica possibilitat per mi, per qualsevol de nosaltres, no? I aleshores per això dic, no, ei, si ens fixem en el que ens diuen, els que ho han viscut i ho viuen, diuen, això és per tothom, això és per tothom, i això és part de la vida, això és part de les nostres capacitats, això no cal ser un superheroi per viure això.
L'auscultació és una escolta participació viva i atenta en allò que està succeint. Realment d'aquesta manera, això?
Sí, això és ja una autora, la gent Vivian Franqui, que dona aquesta possibilitat, aquest recurs d'auscultar els propis sentir, el propi pensar, com una actitud com de metge per reconèixer el que està passant i poder destriar què és egocentració i què no.
No és l'amor l'origen de tota creació?
Gran pregunta que es fa algú, ja no me recordo de l'autor, però sí, vull dir que qualsevol autèntica creació està sortint de l'amor i de l'estimació.
I per anar acabant, el silenci no és còpia, ens deia Antoni Tàpies, realment
no,
crec
no
que és
caprici,
difícil.
No és caprici, diu Tàpies, i ho diu en un text que és preciós, que diu a mesura que silencio comprenc molt millor la realitat, I la comunió amb tot. Es genera, sense voler, una immensa comunió amb tot. I llavors ell diu, en el silenci està la nostra possibilitat de comunió, i la pràctica del silenci no és un caprici, és el que adonant-se'n realment que les nostres capacitats, si no funcionen des del silenci, només es miren a si mateixes, només són pura egocentració. Per tant, aprendre a silenciar-se és l'art de viure, no és un caprici, és realment la font de la vida.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre que en podíem dir guia per entendre el que és el silenci i la solitud. Llegiu Les claus del silenci de Teresa Guardans, Edicions Viena. És fantàstic.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.